un dia que semblava de tardor, ens han sorprès tres incendis, dels quals estem encara pendents a aquesta hora. Tots tres han comptat amb la complicitat d'un vent fort que segueix bufant i preocupen, encara a hores d'ara. Dos dels focs són al Priorat. Haurien començat, segons els agents rurals, segurament per una línia elèctrica. A Porrera s'ha confinat els veïns.
Se'ns ha comunicat que la gent ha d'estar confinada a casa per no tindre problemes amb el fum que es pugui generar, que pugui generar l'incendi, i al poble no hi ha cap problema, no arribarà de cap de les maneres el foc.
Tenim desplaçat a la zona el nostre company, en Ricard Boigues, que ens explicarà en directe el que està passant ara mateix. I a prop de Perpinyà, el foc continua avançant després d'haver cremat més de 400 hectàrees. S'ha ordenat també, en aquest cas, l'evacuació de tres pobles.
L'incendi ha afectat inicialment el poble de Camelas i també el de Castellnou dels Aspres.
Així que el village de Camelas.
De seguida ho actualitzem.
Catalunya nit.
El govern espanyol vol reduir la taxa d'alcoholèmia del 0,25 actual al 0,10. Ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
Más de la mitad de los siniestros aparece el elemento del alcohol o de la droga como determinante. Creo que la sociedad española está madura en ese sentido para abordar ese tema.
I l'abordarem. Explicarem què es proposa i en parlarem amb metges per intentar entendre de quines quantitats estem parlant per passar del límit actual cap al 0,10. També escoltarem la veu dels conductors i conductores. Tenim la nostra unitat mòbil ara mateix en una zona de bars. El curs de formació professional ha començat avui amb polèmica. Han quedat 20.000 places buides al mateix temps que hi ha molts alumnes que no en tenen de plaça. Llançar la monedeta a la Fontana di Trevi costarà a partir d'ara, a banda del valor de la moneda en qüestió, 2 euros més. L'Ajuntament de Roma cobrarà entrada només als turistes i serà a partir de l'any que ve. Atenció a aquesta pregunta. Permetries o t'agradaria que en comptes d'un jutge et dictés sentència la intel·ligència artificial? Aquest és l'argument de justícia artificial que s'estrena demà i serà el detonant de la secció d'avui de l'Àlex Gorina. Demà també es planta a la cartellera L'àvia i el foraster. I el foraster és Kandarp Mehta, un actor indi que viu a Barcelona i que mereix l'entrevista que li farem. A banda d'actor, és un economista reputat que imparteix classes a l'IES Business School. També parlarem de la moda jove i més trencadora amb creadors joves catalans que presenten les seves col·leccions a partir d'avui a la Fashion Week de Madrid. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Després d'un estiu molt tranquil pel que fa a incendis, avui dos focs a la comarca del Priorat ens han despertat de cop. Un s'ha declarat al municipi de Cabassers i porta cremades 80 hectàrees. L'altre afecta un municipi de Porrera i s'han calcinat ja una 20ena d'hectàrees. El fort vent que ha bufat i continuarà bufant a la zona, així és el que ens diu la previsió, és la principal preocupació dels bombers que treballen a la zona amb una 80ena de dotacions en total. El centre de comandament s'ha instal·lat a la Vilella Baixa i allà és on anem directament i tenim el Ricard Boigues. Ricard, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Dèiem que el que més preocupa és el de Cabassers. Els bombers crec que no són gaire optimistes. Quina situació tenim?
No, mira, has de pensar, Manel, que bé deies que s'han cremat 80 hectàrees, però el potencial d'aquest incendi, el de Cabassers concretament, és de 1.000 hectàrees. Les flames ja han entrat al Parc Natural de Montsant, era una cosa que preocupava força, doncs ja han entrat i l'objectiu en aquests moments és que no afecti la Serra Mare, que és la simbòlica d'aquesta serralada. La gent que coneix la Serra del Montsant és aquella que té aquelles pedres en forma cilíndrica. Bé, en aquests moments estan treballant 180 efectius. Els bombers ja ens han dit que segurament aniran augmentant la xifra durant aquesta nit. El cap d'intervenció dels bombers en aquesta intervenció, Ricardo Exposito, ens ha explicat que aquesta nit, que de fet tot això té moltes similituds amb el foc, amb un foc dels anys 80.
Penseu que el potencial inicial que li donem són 1.000 hectàrees, a hores d'ara porta cremat el 10%, però aquí tot just on s'ha originat l'incendi hi ha un incendi històric de l'any 81 que va arribar a cremar pràcticament mitja Serra del Montsant. Nosaltres treballem en el pitjor dels escenaris, es complirà gairebé mimèticament el que va passar l'any 81.
Estan molt preocupats aquí, sobretot pel vent. Ara ha baixat una miqueta, però demà al matí a primera hora diuen que segurament tornarà a bufar amb força. Avui, de fet, ha impedit que poguessin actuar amb normalitat els mitjans aeris tan importants en situacions com aquesta. Només han pogut actuar els helicòpters. Els avions bombarders no han pogut fer ni una sola descàrrega.
Clar, a veure si demà amb la llum del dia i si baixés el vent, si aconsegueixen sí. Ja també poder-hi treballar. L'altre incendi és el de Porrera. Ricard, aquí crec que hi ha més optimisme, tot i que s'ha hagut de confinar la població.
Sí, aquí ha cremat de moment unes 20 hectàrees, hi ha uns 50 efectius treballant, i aquí, a diferència del de Cabassers, els bombers han dit que segurament retiraran efectius durant aquesta nit. Això sí, la població ha quedat confinada a casa seva a causa del fum a les 6 de la tarda i encara continua confiada. Això sí, Exposito ha dit que l'incendi no afectarà el poble.
Entenc que la població de Porrera en cap cas podrà estar afectada per les flames de l'incendi, ni molt menys, a part que som optimistes en aquest incendi, el de Porrera.
El de Porrera, un incendi que ha començat just 50 minuts després de que arrenqués el de Cabassers.
Molt bé, no sé si els dos estan connectats. Com s'explica les causes d'aquest incendi?
Doncs mira, el que us podem explicar és el que ens han dit els agents rurals, que estan treballant amb la hipòtesi principal que la causa d'aquest foc hagi estat vinculada amb la xarxa elèctrica. Cal tenir present que hi ha en aquests moments 1.800 abonats sense llum. Parlem dels pobles de la Figuera, de Gratallops, de la Morera de Montsant, de Poboleda, de Porrera, de Torroja i de les dues Vilelles, la Vilella Alta i la Vilella Baixa, on estem nosaltres en aquests moments. De fet, el centre de comandament avançat dels bombers és dels pocs llocs del poble, que està a les fosques, on encara hi ha llum perquè estan treballant en grups electrògens. Ens han dit que l'objectiu és que els tècnics, de fet, ja hi estan treballant a la zona, és que es pugui recuperar ràpid el subministrament de llum. Parlàvem amb gent del poble quan hem arribat aquí i ens han dit que clar, que ara és època de barema, que hi havia molta gent quan ha començat l'incendi, hi havia molts pagesos que estaven treballant al camp i que els ha sorprès molt quan han vist un dels pals d'electre que havia caigut a terra a causa del vent. I això és el que ells doncs, indagaven, evidentment, que després han confirmat els agents rurals que una de les principals hipòtesis d'aquests dos incendis ha estat la xarxa elèctrica.
Molt bé, Ricard. Ens consta que la consellera d'Interior, Núria Parlon, està venint cap a aquesta zona. Si ella intervé o hi ha qualsevol novetat, fes-nos-ho saber i et donarem pas de seguida.
Molt bé, aquí estarem.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Ricard. Uns incendis que ens agafen a contrapeu. No parlo dels serveis d'emergències ni tan sols tampoc dels bombers, sinó més aviat la ciutadania, que sempre tenim en ment que això pot passar a l'estiu, però just avui que teníem un dia de tardor no ens imaginàvem que avui obriríem així aquest informatiu, però és que encara hi ha un tercer incendi, en aquest cas a la Catalunya Nord, als peus del Canigó. De moment ha afectat més de 400 hectàrees dels municipis de Castellnou dels Aspres, Montoriol i Cameles. Hi ha 900 bombers mobilitzats i cap víctima. Això és el més important a hores d'ara. Allà, a Cameles, hi tenim els nostres enviats especials a la Catalunya Nord, Josep Plazas i Laia Claret. Bona nit.
Hola, bona nit.
Laia, quina és la situació que tenim ara aquí mateix?
A veure, nosaltres som al centre de comandament avançat, aquí a Cameles. Això és aproximadament a uns 30 quilòmetres de Perpinyà a l'oest. Aquí què hi veiem? Doncs veiem un descampat amb una trentena de vehicles dels bombers. Aquests estan aturats perquè van fent relleus. Aquí també hi veiem efectius de la gendarmeria i un camió que han habilitat per controlar les operacions. Ens han dit que la vintena de mitjans aeris que han lluitat contra el foc durant tot el dia d'avui ara ja s'han retirat perquè no poden volar durant la nit. Segons ens ha informat la prefectura, les flames haurien baixat d'intensitat al vespre. De fet, nosaltres, pujant fins aquí, hem vist molt de fum. Allò, a l'horitzó, una llum vermella, la carena, però no hem vist flames. Els bombers seguiran treballant durant tota la nit. És un incendi que ha començat a primera hora de la tarda, aquí, just a Cameles, en una zona forestal. Ho explicava el cap de l'operatiu dels bombers, Stefan Clerc.
El foc ha començat cap a les 3 de la tarda al municipi de Cameles, enmig d'una vegetació de garriga i arbustos. S'ha estès ràpidament per les fortes ratxes de vent de tramuntana de 70-80 km per hora i de seguida s'ha propagat en un radi de 1.000 a 1.200 metres. L'incendi ha afectat inicialment el poble de Cameles i també el de Castellnou dels Aspres.
Per prevenció, aquí s'han desallotjat una vuitantena de veïns de diferents municipis i 25 de Castellnou ens han dit que dormiran a un hotel. Ara mateix, aquí, hi fa força fred, hi fa tramuntana, de fet, hi ha alguna rata una mica fortes, però just fa uns minuts plovisquejava. Ara ja no, però fa uns minuts sí.
Doncs a veure si la pluja o si el vent s'atura i ajuden una mica en aquestes tasques d'extinció. Tres incendis a hores d'ara que cremen, tres incendis que preocupen. Estarem al cas també d'aquest a prop de Perpinyà. Si hi ha qualsevol novetat, Laia, no dubteu en demanar-nos pas. Una abraçada i bona nit.
D'acord. Fins ara, una abraçada.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
D'aquí 3 minuts i mig arribarem a un quart d'11 de la nit i parlem ara d'un dels anuncis de la jornada perquè el govern espanyol ha dit que vol rebaixar dràsticament la taxa d'alcohol permesa per conduir. Proposa passar dels 0,25 mg per aire aspirat actuals a 0,10, que seria el màxim que es podria donar en un control d'alcoholèmia. O el que és el mateix, vol passar dels 0,5 grams per litre en sang a 0,2. Són números que aclarirem tot seguit amb l'ajuda d'en Alfonso. Bona nit.
Bona nit.
I d'alguns experts que han parlat amb tu. Primer de tot, explica'ns a qui afectaria aquesta mesura.
A tots els conductors, perquè en un principi havia de ser només per conductors novells i professionals, però ara el govern espanyol vol que sigui per tothom. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest canvi respon a una demanda dels experts i de les associacions de les víctimes de trànsit.
Nos han trasladado la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno.
Un canvi que no serà immediat perquè primer s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats i el Ministeri de l'Interior tot just està preparant aquesta proposta, però estan decidits a fer-ho i com més aviat millor tenint en compte que l'alcohol i altres drogues estan al darrere de la meitat d'accidents a les carreteres.
Segurament molts dels oients que estan connectats al Catalunya Nit ara mateix estan començant a intentar fer càlculs, és a dir, a quant alcohol correspon aquesta nova taxa que s'acabaria implantant de 0,10 mg en aire aspirat. Ho podem respondre, això?
Depèn molt de les característiques de la persona i del context, el sexe, el pes, la massa muscular, el metabolisme, però per fer-nos-en una idea, ho hem preguntat al doctor Emilio Salgado, cap de toxicologia de l'Hospital Clínic.
Con un tercio de cerveza, con un porcentaje de 4,5%, ya se podría dar 0,2. ¿Eh? Y la copa de vino, pues una, quizá con una copa de vino ya pueda salir positivo.
I això se li han de sumar altres factors, per exemple, que la persona estigui prenent medicació o que hagi pres drogues. Ho explica el metge especialista en medicina interna, Gustavo Tolchinsky.
Sigui la quantitat que sigui, pot tenir efectes. No és el mateix una persona que té, per exemple, a més, un tractament associat, una persona que té algun petit trastorn neurològic o té problemes visuals, i no és el mateix prendre-ho a les 3 de la tarda que a les 5 de la matinada, quan el nivell de cansament és molt diferent, no? Però no hi ha una quantitat segura.
Clar, hi ha conductors que diuen que ells controlen, que una cervesa no els afecta.
Això del jo controlo, que és un clàssic, i hi ha gent que ho diu com més descontrolats van, però suposem que diu algú, jo amb una cervesa o una copa ja controlo. Ara ens ho deien que no hi ha quantitat segura.
No, en això hi coincideixen tots dos, eh? La millor quantitat a l'hora d'agafar el cotxe, estan d'acord que és zero. Sentim primer el doctor Salgado.
Des del punt de vista toxicològic o clínic és que no hi ha ningú nivell segur que puedas decir 100% esta persona no está influyendo para nada el alcohol, ¿no?, en su capacidad de conducción.
I el doctor Tolchinsky va més enllà i recorda que l'alcohol no és saludable en cap context.
Les persones no necessiten per viure el consum d'alcohol. Aquella clàssica afirmació que es deia una copeta de vi al dia està bé, sinó que en realitat el consum d'alcohol és un acte lúdic, és un acte cultural, però no és un acte saludable. Quan menys alcohol hi hagi a la sang, millor conduirem.
N'hem parlat amb aquests dos doctors i també amb l'associació Stop Accidents a Catalunya, que ho ha celebrat, celebra la mesura, i demana avançar fins a prohibir del tot l'alcohol al volant. Marilina Ferrer és la directora d'aquesta associació.
Volem anar cap a la tassa zero, perquè d'aquesta manera no hi hauria aquesta discussió de si una copa a mi m'afecta o puc prendre una, en puc prendre dos. Si sabem que no podem prendre alcohol quan hem de conduir, no hi ha dubtes.
0,25, 0,10, taxa 0. Què és el que passa a la resta de països europeus que tenim al voltant?
Doncs ara mateix hi ha 4 països on els conductors tenen prohibit una sola gota d'alcohol, és a dir, tenen aquesta taxa 0, que són Eslovàquia, Hongria, la República Txeca i Romania. Els països on la taxa és 0,2 en sang, que seria cap a on vol anar a Espanya, són Estònia, Polònia, Suècia i també Noruega. I hi ha molts països on la taxa és encara de 0,5, com Espanya en l'actualitat, però també França, Itàlia, Portugal, Alemanya, Bèlgica i molts d'altres.
Molt bé, jo que puc aportar la meva experiència a Rússia, un país on el vinculem molt amb l'alcohol, allà, per exemple, la taxa també és 0, i això vol dir que molta gent vigila fins i tot quin medicament es pren perquè podria donar positiu en un control d'alcoholèmia. Bé, hem escoltat la veu de metges, també la dels polítics que proposen la mesura, però els conductors què hi diuen? Doncs tenim una unitat mòbil ara mateix en una zona de bars a Barcelona amb Ricard Luque i Cèlia Forment. Cèlia, bona nit.
Hola, bona nit.
Què t'ha dit la gent?
Mira, nosaltres som al carrer Enric Granados, al centre de l'Eixample de Barcelona, i ja ho sabeu, és un carrer que tant de dia com de nit es converteix en el rovell de l'ou de les trobades socials. Sí. Està ple de restaurants, bars amb terrassa, sempre plenes, i clar, tota aquesta gent ha vingut fins aquí a sopar des de diferents punts, com la colla d'en Xavier, per exemple. Bona nit.
Bona nit.
Perquè tingueu una fotografia, primer de tot. Són una taula de 4, han compartit platets, i ho acompanyen amb unes copes de cervesa. Vosaltres, des d'on heu vingut i com?
Venint d'aquí a Barcelona, hem vingut amb moto i hem fet això un parell de cerveses cadascú més o menys i, bueno, un consum responsable, òbviament.
Clar, perquè quan sortiu a sopar, a prendre alguna cosa i sou un grup, no ara, també parlo en general, vosaltres abans parleu de qui pot beure, qui no, us ho repartiu?
Per anar a sopar no ens ho xerrem tant. Després, si hem d'anar a prendre alguna cosa, sí que som usuàries del taxi o del transport públic, però per anar a sopar no tant.
Clar, perquè d'aquesta mesura que estem parlant, aquesta rebaixa de la taxa d'alcohol aspirat per conduir que baixi a un 0,10, per vosaltres això significaria un problema? Estem parlant que equivaldria això, una copa de cervesa, una copa de vi, què en penseu?
Jo crec que si vius a la ciutat, en aquest cas Barcelona, no és un problema molt greu, perquè ja ho fèiem ara mateix, que quan sortim a prendre alguna cosa, si saps que prendràs més d'una copa, i anem amb transport públic, i si es fa més tard, doncs tornes amb taxi, el comparteixes i és fàcil. Llavors, dins d'una ciutat crec que no és un problema greu, fins i tot és positiu.
Vosaltres, però, a vegades sortiu fora de Barcelona?
Sí, correcte. I abans de sortir parlem qui agafarà el cotxe, el tornar, i qui no veurà, i amb això creiem que és el convenient. I ens sembla genial aquesta nova mesura que ha tret el govern.
Doncs bé, Manel, nosaltres hem vingut aquí cap a les 9 i hem demanat a la gent què els sembla aquesta rebaixa de la taxa d'alcoholèmia. Ara, bueno, acomiadem a la taula d'en Xavier. Moltes gràcies.
Gràcies a tots.
Gràcies, bona nit.
Doncs com dèiem, ens han explicat que molts d'ells depenen de la moto, per exemple, per trobar-se amb els amics o amb la família, i troben que aquesta mesura, en certa manera, pot ser limitant. Però algú també ens ha dit que seria, atenció, una oportunitat per millorar el transport públic, precisament.
Sí, perquè la gent es fa més d'una birra normalment. Quan surts a prendre alguna cosa amb algú, al final et fas més d'una cervesa o tal. Llavors, no és que sigui un problema en si, però sí que és una cosa que tens en compte.
Sí, i més aquí, al centre, et pararan segur, llavors. I si vas amb moto, que és el que tenim nosaltres, doncs encara més.
Si és per aquí, per Barcelona, et diria que no. Si anem fora, sí que plantegem més qui agafa cotxe, qui no, però per aquí, per Barcelona, cadascú fa la seva.
Sortiríem molt menys, des de llavors. Perquè si cap de les dues vol deixar de veure mitja copeta, doncs al final dius, em quedo a casa.
Avui hem quedat i ja venim per la segona, i hem quedat a les 7. La nostra cultura és molt diferent a països del nord d'Europa, per exemple.
Passa la tassa 0,0 i transport públic gratuït.
Doncs ja ho sentiu.
Sí, queda clar que menys de dues, alguns dels motoristes amb els quals has parlat, començant pel Xavier, els serà difícil, eh? Vull dir que si ja hi hagués la nova taxa, avui haurien hagut de reduir, sembla que una copa, tenint en compte el que ens deien ara els metges. Moltíssimes gràcies, Ricard Luque i Cèlia Forment, per aquesta excel·lent connexió. Moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Anna, avui hem tingut altres novetats també, per exemple, sobre el límit de velocitat a l'AP7 els diumenges, que això també afecta els conductors.
Sí, Trànsit limitarà la velocitat a 100 km per hora entre Vilafranca del Penedès i Martorell. Les dades mostren que aquest tram és un punt d'alta sinistralitat i per això la rebaixa començarà aquest mateix cap de setmana entre les 3 de la tarda i les 10 del vespre. I per reforçar el compliment es desplegaran mesures entre les quals hi ha fer volar l'helicòpter sancionador, radars mòbils i panells informatius.
Molt bé, doncs aquesta que s'aplica ja i l'altre ja ho veurem, però ens has informat molt bé de totes dues. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
I avui els ha tocat als alumnes més grans. Avui han començat el curs 260.000 estudiants de batxillerat i formació professional.
Vinc d'un cicle mitjà de gastronomia i cuina. No vaig fer els 2 anys de gastronomia. Jo vaig posar 2 opcions, que era la de Vall d'Hebron, i la segona opció era a Salvador Seguí, auxiliar d'infermeria.
Jo l'any passat feia segon de batxillerat i volia fer periodisme, però no vaig poder per la nota de tall, i vaig posar com segona opció òptica i ullera.
Són en Biel i la Ainhoa, 2 alumnes de formació professional que, per sort, han pogut començar les classes des d'avui mateix. I és que no tothom n'ha tingut tanta. Hi ha 31.000 estudiants que s'han quedat sense plaça, tot i que el curs ha començat, sorprenentment, amb 20.000 cadires buides a les aules. Aquests alumnes encara tindran una nova oportunitat i avui mateix ja s'ha obert un procés extraordinari de repesca. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Per què ballen aquestes xifres? És a dir, gent que es queda sense plaça i cadires buides al mateix temps.
Doncs perquè el Departament d'Educació encara no ha trobat, per dir-ho d'alguna manera, la fórmula per poder encabir totes les sol·licituds que hi ha per fer formació professional, les preferències amb totes les opcions que hi ha i amb tots els estudis de formació professional que, per sort, avui en dia tenim. Aquest any, per evitar que es comencés el curs amb alumnes sense plaça, es va avançar la preinscripció al juliol, però no ha servit perquè ha tornat a passar el mateix i ha tornat a haver un renou tal i com va passar l'any passat. Els 31.000 alumnes que no han aconseguit places poden apuntar a la repesca fins dilluns. Si ho aconsegueixen, s'hauran de matricular a finals de mes. Per tant, Manel, si fem comptes, això vol dir que s'hauran perdut més de 2 setmanes de classe. Avui, a l'Institut Salvador Seguí de Barcelona, que és un dels centres de formació professionals més grans de la ciutat, quedaven disponibles 4 de cada 10 places. La secretària de direcció del centre, Núria Martorell, diu que amb aquest desbocabell encara no s'hi havien trobat mai.
O sigui, la matrícula hem fet ara al juliol. Molta d'aquesta gent ens diu que ha buscat una altra plaça a un altre lloc perquè tenen por de quedar-se sense plaça, o se li ha donat una assignació de 5ena, 6ena o 7ena que realment no la volen.
Per tot plegat, la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici perquè diu que la formació postobligatòria és un dret universal i que ha de ser clau per lluitar contra l'abandonament escolar.
Gràcies, Maria. 6 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. No hi ha hagut sorpreses i el Banc Central Europeu ha tornat a baixar els tipus d'interès. La moderació de l'increment dels preus i l'alentiment de l'economia de la zona euro, que tant aquest any com el que ve serà més modest del que es preveia, han estat els motius que han portat el BCE a abaratir el preu del diner. Ens ho explica des de Brussel·les Jordi Baró.
No hi ha hagut sorpresa. El BCE ha complert amb les expectatives del mercat i ha fet un nou pas en la desescalada dels tipus. Els ha rebaixat en un quart de punt en una decisió presa per unanimitat del Consell de Govern i davant la baixada de la inflació i la frenada en l'activitat econòmica. La nova xifra a retenir és el 3,5%, que és com ha quedat el tipus d'interès dels dipòsits, que a partir d'ara el BCE pren com a referència i que mesura els interessos que paga l'entitat amb seu a Frankfurt als bancs que li dipositen els seus diners. Sobre el futur, la presidenta Christine Lagarde no ha donat avui pistes. Les pròximes reunions on es poden acordar més rebaixes de tipus són a l'octubre i al desembre, però Lagarde s'ha limitat a dir que decidiran reunió a reunió.
Estic temptada de citar en espanyol «Què serà, serà». El nostre camí, del qual la direcció és molt òbvia, és un camí en descens, no està predeterminat, ni en seqüència ni en volum.
La rebaixa de tipus d'avui ha d'ajudar a dinamitzar una economia en alentiment i que, segons les noves projeccions a la baixa del BCE, creixerà en 8 dècimes aquest any a l'eurozona, una dècima menys del previst fins ara.
Totes aquestes qüestions són complicades i per això volem explicar-les bé i aprofundir-hi, perquè una nova rebaixa dels tipus d'interès és una bona notícia, en teoria, per als que tenen previst demanar una hipoteca o per als que tenen un crèdit hipotecari a tipus variable, però és un bon moment per hipotecar-se, si és que hi ha mai bon moment per hipotecar-se. Hi haurà millors ofertes en el futur? Què cal tenir en compte? Ha entrat el Rafael de Ribot a l'estudi i això vol dir que anirem responent coses, això sí, amb l'ajuda d'alguns experts també. Rafael de Ribot.
Bona nit, Manel. Efectivament, hem contactat amb diversos experts i el primer que ens han dit és que el sector ja havia anticipat aquesta rebaixa del tipus d'interès que, tal com deies, avui ha fet oficial el Banc Central Europeu i, en concret, això ja es començava a notar a l'Euribor, perdoneu, tal com ens ha explicat el director general de Trioteca, Ricard Garriga.
Ja trobem hipoteques fixes del 2,35. Per tant, tenint l'Euribor al 3 i els bancs ofereixin hipoteques al 2,35, realment és una clara declaració d'intencions que els preus estan baixant.
Els analistes també coincideixen en que les entitats financeres es llançaran ara a captar nous clients, cosa que, de fet, acostuma a passar en aquesta època, tal com ens ha dit el Catalunya Migdia, l'intermediari de crèdits Ricardo Golias.
Sempre al darrer trimestre, quan els bancs no han arribat als seus objectius, sempre, després del 15 de setembre, els bancs fan ofertes.
També hi ha unanimitat en el fet que els preus de les hipoteques, atenció, encara no han tocat fons. Però Garriga alerta que això pot tenir una conseqüència no desitjada.
La previsió que fem és que ens trobarem hipoteques fixes entorn al 2% a finals d'any. Ara bé, lo rellevant és que quan els preus dels tipus d'interès baixen, per tant, les hipoteques fixes baixen, el que acaba fent és que la demanda d'immobles puja. Quan la demanda puja, normalment el que acaba passant és que els preus dels pisos pugen. Per tant, el que ens trobarem a finals d'any són hipoteques més econòmiques, però segurament ens trobarem pisos més cars.
En aquesta alerta d'un possible escalfament del mercat hi coincideix també Ferran Font, director d'estudis del portal pisos.com. Per això considera que ara és un bon moment per comprar i si cal contractar una hipoteca proposa tenir en compte també les del tipus mixt.
Ara estem en un moment on pot ser interessant tant contractar una hipoteca tipus fix com una hipoteca tipus variable, inclús podríem parlar d'hipoteques mixtes, doncs aquelles que en un període són fix, en un període és variable.
I ara mateix també es pot aconseguir un estalvi molt important si es canvia d'hipoteca.
Fins a finals d'any, l'Estat ha decidit que el canvi d'hipoteca sigui gratuït. Per tant, totes aquelles famílies que encara tenen aquesta hipoteca variable, que a Espanya, recordem, hi ha més de 4 milions de famílies que encara la tenen a variable, que es canviïn abans de final d'any perquè li serà gratuït i veuran un estalvi espectacular a les seves quotes.
Per tant, Manel, la rebaixa dels tipus d'interès i de l'Euribor pot ser una oportunitat pels crèdits hipotecaris, però l'altra cara de la moneda serà que baixarà la rentabilitat de l'estalvi.
Molt bé, sí, de moment deixem els oients rumiant, però de tot el que has explicat diria que allò més positiu és intentar canviar l'hipoteca si ara veus l'oportunitat, perquè amb lo de l'escalfament del mercat allà hi ha hagut un baixón, eh? Anàvem molt bé i, en fi...
Això t'ha deixat una mica fred, eh?
Sí, sí. Pobres oients que estan hipotecats o els que es vulguin hipotecar, no acabem mai de donar la clau perquè baixin finalment el preu dels habitatges, que em puguis arribar aquí i dir, ara sí, baixen els preus dels pisos. Això encara no hem trobat la tecla. Seguirem buscant, però no deixem la plana econòmica perquè el BCE ha continuat la desescalada dels tipus d'interès gràcies al bon comportament de la inflació, tal com han confirmat les dades del mes d'agost.
Doncs sí, els preus van pujar a Catalunya un 2,4%, que és la taxa més moderada des del juliol de l'any passat. I els principals responsables són els carburants, que s'han abaratit, això ho podem comprovar quan anem a la benzinera, i els aliments, que han tingut l'increment més baix en 30 mesos. El que més s'ha encarit, però, ha estat el capítol de l'habitatge. D'això parlàvem, eh? Doncs és el que més s'ha encarit, que inclou també, a banda dels lloguers, doncs l'aigua i la llum. I també s'han encarit els paquets turístics, acabant la temporada d'estiu, i la restauració.
Moltes gràcies, Rafael. Fins la propera.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Hem arribat a 11:15 de la nit. Abans parlàvem d'un dels anuncis importants de la jornada. L'altre és més sorprenent. Isabel Díaz Ayuso ha anunciat l'obertura del primer centre d'atenció a homes víctimes de violència sexual de tot l'Estat. Les crítiques no s'han fet esperar, acusant la presidenta de la Comunitat de Madrid de voler desdibuixar la violència masclista. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
L'anunci, Dani, l'ha fet durant el debat de l'estat de la regió. Com s'ha justificat?
Diu que han detectat molts casos i que volen fer costat als homes que tenen por de denunciar.
Por desgracia, se está detectando también un considerable número de menores de sexo masculino que son víctimas de violencia sexual en la infancia y de hombres adultos que la sufren, por ejemplo, en el entorno de prácticas como el chemsex, i no se atreven a denunciar-lo.
Fonts de la Comunitat de Madrid parlen d'un centenar d'homes atesos cada any als seus serveis d'emergències. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els homes representen el 13% de totes les agressions sexuals. En gairebé tots els casos, l'agressor és sempre un altre home.
I quina ha estat la seva resposta?
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, parla d'ocurrència.
No se puede confundir a las víctimas mujeres de violencia de género y violencia sexual con la lucha hacia otras violencias que pueden sufrir los hombres.
Mentre que des del moviment LGTBI de Madrid demanen abordar el fenomen del chemsex, la pràctica sexual amb drogues, de manera específica. Roni de la Cruz, president de COGAM.
Nos parece un nuevo ejercicio de cuñadismo, de antifeminismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El chemsex es un problema muy complejo y requiere un abordaje muy complejo. Anunciarlo de esta manera, mezclando menores, mezclando violaciones, mezclándolo todo, no tiene sentido.
I pel que fa a la violència sexual als menors, el Ministeri recorda que ja hi ha altres serveis disponibles.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Bona nit.
Adeu, bona nit.
I avui Pedro Sánchez ha rebut a la Moncloa el líder opositor veneçolà Edmundo González l'endemà que el PSOE votés al Congrés en contra d'una petició del PP per reconèixer González com a president electe i legítim de Venezuela. Una petició que es va aprovar i que va provocar la reacció del govern de Nicolás Maduro, que amenaça de trencar relacions diplomàtiques i comercials amb Espanya. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente.
La troba de la Moncloa ha durat una hora, una reunió que no estava a l'agenda del president espanyol, sense declaracions posteriors, tret d'una piulada a la xarxa X, on Pedro Sánchez ha destacat el compromís humanitari i la solidaritat d'Espanya amb el poble veneçolà. Fins aquí el gest del president espanyol, que ha evitat anar més enllà, tot i les crítiques i les pressions que rep del Partit Popular. Avui els retrets han vingut per part de la Popular, Noelia Núñez.
Desconocemos por qué el Partido Socialista se niega a reconocer a Edmundo González. No sabemos si es por intereses políticos o económicos de todo el Partido Socialista o porque Sánchez prefiere rendir pleitesía a la dictadura de Maduro que dar la batalla por la democracia.
I davant les amenaces del govern de Maduro de trencar relacions diplomàtiques i comercials per la proposta del PP de reconèixer Edmundo González com a president electe i legítim de Venezuela, la portaveu i ministra Pilar Alegría ha volgut tranquil·litzar els ànims.
La embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano.
Per la seva banda, la vicepresidenta María Jesús Montero acusa els populars d'anar per lliure.
Todos los temas diplomáticos que tienen que ver con las relaciones internacionales entre gobiernos tenemos que estar sin salirnos del guión de la Unión Europea. Tenemos que ir todos a una porque evidentemente España por sí sola no puede hacer nada.
Precisament, la setmana que ve el Parlament Europeu debatrà la situació a Venezuela i votarà si reconeix Edmundo González com a guanyador de les eleccions.
Les tensions entre el PSOE i Junts a Madrid continuen. Aquest dijous el capítol ha protagonitzat l'acord que al gener les dues formacions van signar per transferir competències migratòries a la Generalitat. El govern espanyol insisteix que el control dels fluxos migratoris no és transferible, mentre que Junts no es mou de la idea de traspàs integral. Àlex Giral, Robert, bona nit.
Bona nit, Manel.
Fa 8 mesos que les dues formacions van signar aquesta entesa. Per què es torna a obrir el debat avui?
Doncs per aquestes paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, negant la possibilitat de delegar les competències de fronteres i el comandament de moviments migratoris.
Són una competència exclusiva de l'Estat i del govern, con lo cual no són susceptibles de ser transferides. Quiero decir, gestión de servicios sociales, etcétera, eso es otra cuestión. O políticas de inclusión de las personas que llegan.
En canvi, en una piulada X, Carles Puigdemont ha advertit que el que van pactar en el seu moment amb els socialistes va ser una delegació integral. Sosté que no acceptaran solucions a mitges, diu, com la del finançament, i que en cap cas el traspàs en migració entrarà en la negociació dels pressupostos de l'Estat.
I què és el que van pactar? Què deia el pacte i per què hi ha aquestes discrepàncies a l'hora d'interpretar-lo?
Sí, deia textualment que s'acorda una llei per a la delegació de competències i recursos perquè Catalunya pugui fer una gestió integral de la immigració d'acord amb l'article 150.2 de la Constitució. Junts, què fa? Doncs s'agafa el concepte de gestió integral i el PSOE a l'apartat de la Carta Magna. I què recull aquest article? Doncs que l'Estat pot delegar competències de la seva titularitat que, per la pròpia naturalesa, siguin susceptibles de ser transferibles. Per tant, una idea, si més no, interpretable, que en última instància hauria de dirimir el Tribunal Constitucional. Les parts estan abordant tot plegat en les reunions que des del mateix gener mantenen amb freqüència i, de moment, Junts nega que, com alguns mitjans han publicat avui, les negociacions estiguin avançant.
Molt bé, i tot això ha passat l'endemà de la manifestació de la Diada, amb menys assistència des que es va començar el procés. Fa 10 anys, aquelles mobilitzacions massives que contrastaven molt amb aquests 73.500 manifestants que explicaven ahir en conjunt a tot Catalunya. Com han valorat la jornada d'ahir les entitats convocades?
Doncs amb un punt d'autocrítica, però sobretot posant a la diana els partits polítics. Sentim el president de l'ANC, Lluís Llach, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, i el d'Òmnium, Xavier Antic, a TV3.
Crec que hi ha d'haver una renovació, i les entitats segurament també. L'independentisme institucional està desgavellat. El social és el que ens queda. Està molt més indemne del que la gent es pensa.
Tenim obligacions, responsabilitats, autocrítica també a fer, però també els partits polítics estan obligats, i aquesta és una pota molt important, a veure com tradueixen en estratègia política el que nosaltres considerem que són grans consensos de país.
I des de l'esfera política, Junts diu que entoma les crítiques, però demana no posar totes les formacions al mateix sac.
Gràcies, Àlex.
Catalunya nit.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac es planteja recuperar els agents cívics als passos a nivell per evitar més atropellaments ferroviaris a la ciutat. Això després que dilluns hi morís una jove menor d'edat. Aquesta mesura i d'altres s'han posat sobre la taula avui durant la Junta Extraordinària de Seguretat, en què han participat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, entre d'altres. Natàlia Ramon.
Núria Parlon creu que l'opció que els Mossos vigilin els passos a nivell és inviable i aposta més per
per col·locar-hi agents cívics, tal com ja es fa a les entrades i sortides de les escoles. L'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, diu que amb això ja hi treballen.
No fa molt, en teníem agents cívics, ara es tornarem a demanar, no, això, tenim que demanar doncs, els recursos per poder tindre aquests agents cívics. Sobretot, mentalitzar la gent que tenim un soterrament ja, que ja han començat les obres, però fins al 2030 patirem aquestes obres i més que mai tindrem més seguretats d'aquestes vies.
Per cert, Parlon assegura que encara estan pendents els resultats de les segones proves de drogues que se li van fer a la maquinista que conduïa el tren semidirecte que va atropellar la menor.
Les famílies amb rendes baixes i les nombroses tenen dret a l'anomenat bo social elèctric, que implica un descompte en la factura de la llum. Però, segons un estudi de SADE i Oxfam Intermón, només arriba a 2 de cada 10 potencials beneficiaris. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Sabem per què no arriba a tothom que el podria rebre?
Doncs mira, bàsicament per un tema de burocràcia, perquè hi ha una paperassa que és molt difícil de presentar. I això hi hem de sumar que en el cas de les rendes baixes, la documentació que se'l requereix està mal dissenyada. Això no ho dic jo, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el responsable de l'informe, Alejandro García Gil.
Los colectivos de menor renta están exentos de presentar la declaración de la renta. Se les está pidiendo un papel que ellos no tienen porque como están exentos de hacer la declaración de la renta, no disponen de ellos.
I estem parlant de molta gent que se'n podria beneficiar?
Doncs mira, segons calculen des d'Oxfam Intermón, a uns 5 milions de famílies en el conjunt de l'Estat. Per això els responsables de l'informe reclamen més informació.
Invertir más en comunicar que estas ayudas existen, ¿no? Lo que no nos podemos permitir es que haya hogares vulnerables, hogares de rentas bajas que no conozcan que estas ayudas están a su disposición.
Una de cada 5 famílies no pot mantenir una temperatura adequada a casa i una de cada 10 paga tard les factures.
I ara una notícia que contrasta amb aquesta i és que els hotels de Barcelona tanquen l'estiu amb rècord de facturació. Han guanyat més diners que l'estiu passat, però, hi ha un però, han acollit 45.000 turistes menys. Com s'explica això?
Doncs mira, perquè els preus de les habitacions han sigut més elevats. El preu mitjà per nit d'aquest juliol i agost han estat de 195 euros per habitació. Això significa o són 17 euros més que l'estiu del 2023. El president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, creu que aquest encariment de preus pot haver espantat alguns turistes, però no està preocupat.
És cert que un tipus de client que venia a Barcelona perquè el seu preu mig era un preu mig relativament assumible, en aquest moment pues, es planteja anar a una altra ciutat d'Espanya que el preu mig és més baix.
Doncs Carme, parlant de turisme, atenta a la llegenda. Diu, si llances una moneda a la Fontana di Trevi, tornaràs a Roma.
Jo,
val?
Jo ho he fet.
Ho has fet, no?
Sí.
Doncs si en són dues, trobaràs l'amor amb un italià o italiana. Em vas llançar una o dues?
Una només.
Val. Doncs si n'haguessis llançat tres, t'hi haguessis casat. Doncs bé, ara aquest ritual, que cada dia fan més de 10.000 persones, tindrà un preu. 2 euros, a banda, esclar, del valor que tingués la moneda, que ja has llançat. L'objectiu és evitar les aglomeracions en un dels monuments més visitats de la capital italiana, Maria Fernández Noguera.
La Fontana di Trevi es podrà seguir veient gratis des de lluny, però aquells que vulguin baixar els esglaons, observar de prop la monumental font barroca i llançar-hi una moneda, hauran de reservar prèviament l'entrada de 2 euros. Els únics que no hauran de pagar són els habitants de Roma. I entre els turistes, divisió d'opinions.
Jo no lo vería mal, eh? Dentro que cabe 2 euros no es tan caro. I no estaria tan massificat.
Però ah,
no,
ja sí, estan cobrant en massa llocs aquí a Roma, així que ara també la Fontana di Trevi em sembla excessiu.
L'Ajuntament de la capital italiana vol tenir a punt la mesura de cara a l'any vinent perquè el 2025 és el jubileu, l'any sant marcat per l'Església, i s'espera que la ciutat multipliqui l'afluència de turistes fins als 80 milions. Els diners de l'entrada es destinaran a contractar personal per regular l'accés al monument, un destí ben diferent del que tenen les monedes que s'acumulen al fons de la font. Estem parlant d'1 milió d'euros anuals que es donen a Càritas.
Doncs per destí turístic exclusiu, El que expliquem ara. Avui s'ha fet el primer passeig espacial privat de la història dins la missió Polaris Dawn de SpaceX. Un dels tripulants de la nau, el multimilionari nord-americà Jared Isaacman, ha aconseguit sortir amb èxit de la càpsula situada a 700 quilòmetres de la Terra. És també la primera caminada espacial que no depèn de cap agència espacial governamental i la integren astronautes no professionals. Oriol Pujador.
El passeig, anomenat oficialment activitat extravehicular, ha començat a les 12:12 hora catalana. Isaacman ha aconseguit sortir a l'exterior de la nau per l'escotilla i així s'ha expressat en una conversa amb el centre de control una vegada ha completat aquesta passejada.
SpaceX, a casa. Tots tenim molta feina per fer, però des d'aquí la Terra sembla un món perfecte.
Després d'aquesta primera sortida, que ha durat 14 minuts, l'enginyera de SpaceX, Sarah Gillis, n'ha fet una altra, mentre que la resta de tripulants de la nau els han assistit des de dins. L'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català ha explicat al programa La Tarda de Catalunya Ràdio com aquesta missió pot ajudar a la investigació.
A la missió cal dir que s'està aprofitant no només per donar espectacle, que també, sinó s'està aprofitant per provar un munt de coses. Per exemple, els nous vestits espacials. També s'han fet exercicis de moviment que hem vist tots quan ells sortien, que són per provar aquests nous vestits. I s'estan fent o es faran més de 38 experiments científics, alguns dels quals tenen a veure amb la resposta del cos humà a la manca de pes.
La missió Polaris Dawn es va enlairar dimarts de Cap Canaveral a Florida, als Estats Units, i ahir va arribar a una distància de 1.400 quilòmetres de la Terra, la més gran on ha arribat mai un humà des de les missions Apollo de la NASA fa 50 anys.
Moltes gràcies, Oriol. Amb això d'activitat extravehicular m'he imaginat com activitats extraescolars, però per a multimilionaris.
Diferents, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Vinga, fem una pausa i quan tornem sabrem si hi haurà nou debat entre Kamala Harris i Donald Trump.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
L'univers podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de led juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. Tornen a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs desfem el misteri, com a mínim això és el que sembla a dia d'avui. La pregunta era, hi haurà segon debat Donald Trump-Kamala Harris? Ignasi Abad, sembla que no.
Sembla que no, perquè un dels dos no vol. És Donald Trump qui ha anunciat aquesta tarda la seva plataforma social Truth Social, que en un missatge en què ha comptat el debat, de fet, que va tenir el juny amb Joe Biden com a part d'aquests. Ell diu, no hi haurà un tercer debat, però en el fons en va fer amb Kamala Harris, només ha fet un, per tant sí, seria el segon. La seva contrincant precisament ho ha lamentat, assegurant que els votants mereixen un altre debat.
Fa dos dies, Donald Trump i jo vam tenir un debat. I crec que devem als electors un segon debat.
Aquesta decisió arriba dos dies després de l'intercanvi amb Harris, amb què, segons les enquestes i la majoria d'analistes, va guanyar realment l'aspirant demòcrata. Els experts consideren que aquest tipus de programes tenen un impacte, de fet, molt limitat en el conjunt de la campanya, tot i que cal recordar que el primer debat...
Sí, va ser decisiu.
Biden-Trump va ser decisiu perquè l'actual president dels Estats Units es retirés de la cursa, de manera que, a veure...
Sí, sí, i Trump ha passat de dir que no sabia debatre, que tenia por, que tal... ser ell el que diu, no vull jo, o sigui que aquí hi ha una evolució.
Se n'havien plantejat tres Kamala Harris a Trump. Sí, sí, sí. Només s'havia garantit aquest i prou.
Sí, sí, aquí hi ha una mica de reculada. En fi,
parlem... I també, per què no dir-ho, una admissió de que no li va anar bé.
També, també. Hem parlat molt de turisme, doncs atenció, perquè a partir de l'abril els europeus necessitaran una autorització electrònica de viatge per entrar al Regne Unit. Aquest permís, anomenat ETA, per les sigles en anglès, i vinculat al passaport, ja s'aplica per ciutadans d'alguns països i a partir del gener s'implantarà per als que venen, entre d'altres, dels Estats Units i de Sud-amèrica. El tràmit es fa online, serà vigent 2 anys i valdrà uns 12 euros. Perquè ens ho expliquin millor, anem cap a Londres. Colla Ballester Brumós, bona nit.
Bona nit. Tots els ciutadans europeus, excepte els d'Irlanda, hauran de pagar uns 12 euros per entrar al Regne Unit a partir del 2 d'abril. Serà obligatori per tots aquells que no tenen visat. Els britànics amplien el programa de control de fronteres que anomenen ETA, per les sigles en anglès. És un esquema que no és nou, ja s'aplica des del novembre a altres països, un llarg llistat, però, per exemple, Qatar o l'Aràbia Saudita. I a partir del 8 de gener s'amplia a ciutadans d'Austràlia o Estats Units i després tocarà els d'Europa. Es vol implantar una frontera intel·ligent que, a més, recaptarà molts diners. L'ETA no és un visat, però dona permís per fer estades turístiques o de negocis que no superin els 6 mesos i té una validesa de 2 anys. S'obté en línia i, perquè te'l donin, has de donar passaport, dades de viatge, targeta de crèdit, fotografia, has de contestar unes preguntes d'idoneïtat i pagar, esclar, els 12 euros. És molt semblant a l'ESTA, que s'exigeix des de fa anys als Estats Units, o el que la Unió Europea també vol aplicar més endavant.
Deu minuts per arribar a les 11. Gaza ha viscut l'evacuació mèdica més gran des del principi de la guerra, segons l'Organització Mundial de la Salut. Un centenar de pacients palestins han sortit dels hospitals de la Franja per anar als Emirats Àrabs Units, una xifra molt lluny de les necessitats reals. La meitat dels evacuats són nens.
Un col·lectiu, el dels infants, que també s'ha beneficiat els darrers dies per la campanya de vacunació de la polio. L'OMS la considera exitosa en haver aconseguit subministrar fins ara una primera dosi al 85% dels menors de 10 anys. En tot cas, el pare d'una de les beneficiades per l'evacuació d'avui ho vivia d'aquesta manera.
Per descomptat, els meus sentiments estan dividits. Per una banda, em sento molt feliç d'haver obtingut, gràcies a Déu, l'aprovació per viatjar fora i tractar la meva filla. I de l'altra, em sento molt trist perquè hi hem d'anar sols i deixar la meva dona i els meus altres fills a casa.
Mentrestant, el conflicte no s'atura. Aquesta tarda, 4 persones han mort en una explosió a la ciutat israeliana de Ramla, a prop de Tel Aviv, un incident que la policia atribueix a una revenja entre bandes àrabs.
Moltes gràcies, Ignasi.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Amb aquest ritme volem parlar ara de moda emergent feta a Catalunya i presentada a Madrid, perquè avui s'ha posat en marxa la 80a edició de la Fashion Week de la capital de l'Estat, amb un programa de desfilades on hi ha, com sempre, una nodrida representació catalana: Simorra, Custo Barcelona, Yolan Cris, Lola Casademunt, firmes consolidades que també participen regularment a la passarel·la d'aquí, la 080 Barcelona Fashion. Ens volem fixar ara, però, Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit.
En un showroom del certamen dedicat als creadors emergents, què és això?
Els joves, els més radicals, els que comencen, els que debuten. És un showroom que es diu Ego, que cada any fa debutar una quinzena de dissenyadors per mostrar per on transita aquesta moda, com dèiem, més jove i radical. En aquesta edició, curiosament, 6 de 15 són catalans, les firmes Volar, Cripta, Guillermo Justicia, Nymph, Joplin Atelier i Zoe Homs. Hem parlat amb l'Hugo Volar i la Zoe Homs per saber com viuen aquesta primera oportunitat de mostrar la seva roba en un gran aparador de moda. D'entrada ens expliquen que els dissenyadors joves sol·liciten la participació al showroom i passen un primer filtre quan els seleccionen els organitzadors d'Ego.
El tema és que diferents dissenyadors arreu del país es poden inscriure i d'allà pues, ells fan una selecció, n'agafen 15, i aquests 15 pues, són els finalistes que tenen dret a presentar el seu showroom allà a l'event.
Tu envies un formulari, expliques una mica qui ets i com t'has format i després ensenyes una mica la teva feina i els teus dissenys i a partir d'allà doncs, es fa una mica la selecció. No?
Quan diem joves, de què estem parlant?
Oscar? Mira, la Zoe Oms té 24 anys i va estudiar moda femenina al London College of Fashion. L'Hugo Bular té 26, en té 26, i en canvi és autodidacta, no ha passat per cap acadèmia de moda.
Joves, sí.
Sí, sí, i debutants. Tots dos, com la resta de catalans participants a Ego, representen una moda molt creativa, avantguardista i sostenible.
Aquest evento està dedicat a joves creadors i joves dissenyadors. La importància de la sostenibilitat diria que és el criteri com més important. També hi ha els temes de criteris d'inclusivitat, etc.
Seleccionen sobretot gent diferent, no?, i que tinguin una proposta interessant que no es vegi perquè volen veus això emergents i veus que siguin innovadores, no? I al final tot això després es pot veure al showroom Allianz Ego i amb tanta gent catalana.
De fet, la Zoe ens deia que creu que la moda catalana s'ha guanyat aquestes 6 representacions de 15 per la seva potència i creativitat.
Des de Barcelona i també a diferents comarques hi ha un gran rebombori amb la moda catalana i al final, mira, hi ha hagut la sort de que ens han seleccionat a 6, però sí, jo crec que això, que tenim molt de talent, que ens agrada molt també mostrar-nos i que també tenim propostes interessants a mostrar.
Estem parlant d'una mostra, no sé si també hi ha competició.
Sí, perquè a l'hora que participen al showroom també participen en un concurs, és el Ego Confidence Fashion. Està dotat amb 6.000 euros, els proporciona un programa d'assessorament empresarial durant 6 mesos i, sobretot, permetrà al guanyador desfilar amb una col·lecció nova a la pròxima edició de la Madrid Fashion Week, al febrer, que és la mateixa passarel·la de les firmes consolidades.
Aquest concurs, Ego Confidence in Fashion, et proporciona, al final, finançament que molts necessitem, no? Començar una marca és un projecte difícil i necessites l'ajuda i, al final, doncs, et donen tot allò que necessites per crear una col·lecció, que són molts recursos.
En el meu cas, crec que està molt bé poder guanyar-ho perquè al final això és una cosa que et dona visibilitat a poder pujar una escala més. Pots desfilar a una passarel·la que és la que hi ha a nivell nacional. Per mi és possibilitat de poder portar un tros de Barcelona dins de les passarel·les. Que, o sigui, amb la meva marca és el que jo tot explico i em fa molta il·lusió portar això, a més, a Madrid.
Avui hem volgut destacar la presència de dissenyadors joves catalans a Madrid, però sense oblidar que també treballen per mostrar la seva moda a Barcelona, a la 080, i, de fet, a totes les passarel·les possibles.
Ara estaré al showroom de Madrid, però després, a l'octubre, desfilo a la 080 de Barcelona i llavors és una mica doncs, trobar també la teva veu i buscar visibilitat allà on es pugui.
Jo, de moment, no hi tinc projecció. Els meus grans projectes endavant i els meus objectius són arribar a les passarel·les, però, de moment, passar per les 080 encara no estan les projeccions.
Diumenge anunciaran el guanyador d'aquest concurs Ego Confidence in Fashion i esperem que sigui un d'aquests 6 catalans, no?
I tant que sí. Molta sort a tots. Publicitat i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya nit.
Quan arriba el fred s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers.
Avui tenim doble luxe. Això és la previsió del temps. Gemma Puig i Joan Manuel Serrat. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Ho ha dit bastant clar, ell, eh?
Sí, ho ha dit bastant clar, sí. La veritat és que sí, eh? Aquesta cançó del Joan Manuel Serrat que es diu Quan arriba el fred. Doncs sí, demà arribarà el fred. Avui ja s'ha notat una mica, eh?
Sí.
Però demà més. Demà matí amb fred al Pirineu, amb fresca a la resta, per tant, no a tot arreu doncs farà el mateix fred, però sí que demà ho notarem i força, sobretot ja des de primera hora. Per tant, aquestes temperatures que tiraran cap avall. Encara el vent es farà notar cap a l'Empordà, també el mestral al matí a les Terres de l'Ebre, però després anirà afluixant, i tot i que les temperatures al migdia doncs també quedaran més baixes, i per tant, els valors més alts, 24-25 graus cap a l'Ebre, farà sol i tindrem un dia molt i molt estable.
Molt bé, doncs això que deies ara del vent cap a l'Empordà, això preocupa per l'incendi que tenim en marxa a la Catalunya Nord. Esperem que vagi
sí,
a mainar.
Sí, sobretot en aquest sector, els que tenim cap al Priorat, el vent, el vespre, la matinada, no reforçarà més, però en canvi el de l'Empordà i, per tant, el de la Catalunya Nord sí que encara bufarà amb força tot demà, eh? Per tant, demà encara no haurem d'estar pendents.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Demà ens tornem a actualitzar. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Es vesteix de vent ara que has tornat. Tot és diferent, la vida desperta. La vida desperta i la neu es va fonent.